la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts de nou a la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, les galeries de l'expert, els parcs urbans de Catalunya, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, avui amb l'Albert Martínez, veterinari i director tècnic del Centre de Recuperació de Rèptils i Amfibis de Catalunya. Escoltareu també, com sempre, els espais musicals del Manel Casas i un fragment, per acabar, de l'encíclica del Papa Francesc. I tot això amb les veus de qui us parlen: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic David Morral. Som a la veu dels animals i la natura, som la gent d'ONG ADA, sou a Ràdio Estel. Comencem el repàs de notícies. Un ocellaire denunciat per la venda d'ocells protegits. Els agents rurals han denunciat a una persona de Mataró per tinença, tràfic i comerç d'ocells protegits. L'acusat actuava a través de pàgines d'internet dedicades a la compra-venda. La investigació va aconseguir localitzar l'individu mentre feia una transacció a la via pública de Mataró. Van ser decomissats 7 ocells, tots ells espècies protegides. Els fets s'han posat en coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient per presumpte delicte contra la fauna, que pot comportar penes de presó des de 6 mesos fins a 2 anys. Seguim. Necessitat de defensar el delta de l'Ebre amb els sediments dels pantans. Ecologistes en Acció, entitat de la qual ONG ADA és membre, considera que han d'iniciar-se com més aviat millor els projectes pilot de trasllat de sediments des dels embassaments de Flix, Ribarroja i Mequinensa fins al delta de l'Ebre, amb l'objectiu d'evitar la desaparició d'aquest espai natural. En un comunicat, l'entitat remarca que el pas del temporal Filomena ha posat de manifest novament la vulnerabilitat d'un espai que és reserva de la biosfera. La tempesta també ha demostrat la ineficàcia d'intentar solucionar la regressió del delta de l'Ebre sense considerar els milers de tones de sediments acumulats al fons dels embassaments. Recorden que la protecció perimetral del delta de l'Ebre amb murs i moviments de sorres és una mesura cara, ineficaç i de gran impacte ambiental, que mostra la mala gestió que s'està fent a la zona. Des d'ecologistes argumenten que és necessari planificar i actuar de forma integral. Les propostes i accions que estan en marxa segmenten l'Ebre, el seu delta i les seves aigües costaneres. La planificació hidrològica ha de considerar les aigües superficials continentals, de transició, les costaneres i les subterrànies, prevenint tot deteriorament addicional per a protegir i millorar l'estat de tots els ecosistemes aquàtics. Confien que el proper Pla Hidrològic de l'Ebre, que aviat es presentarà, implementi i posi en marxa el trasllat de sediments. I el conegut empresari taurí Francesc Simón Casas, de Nimes, cobra més de 200.000 euros del seu ajuntament amb motiu del Covid-19 al país veí. L'associació francesa antitaurina Crack Europe, amb què ADA col·labora des de fa anys, ha denunciat que l'Ajuntament de Nimes, al sud de França, hagi concedit una subvenció de 201.587,54 euros a l'empresa taurina Simón Casas Productions per l'impacte econòmic que ha patit l'esmentada companyia a causa de la cancel·lació motivada pel coronavirus de la Fira Taurina de Pentecostes. Crack Europe posa de manifest que l'Ajuntament va contractar a l'empresa Simón Casas amb el compromís que aquesta assumís les pèrdues en cas de cancel·lació. La regidora de l'oposició, Sylvette Fayette, ha declarat que va votar en contra de la concessió d'aquesta ajuda perquè, a més de no aportar justificants de les pèrdues ocasionades, considera inacceptable que una empresa privatitzi els seus beneficis i, si més no, quan passa a tenir pèrdues, pretengui municipalitzar-les. Crack Europe ha posat tota la documentació a mans dels seus advocats.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies què? Els dragons o dragolins poden emetre diferents sons per comunicar-se entre ells i que es mouen amb tota facilitat, inclús cap per avall, per tot tipus de parets verticals i llises, encara que siguin de vidre? Per aconseguir-ho, pressionen sobre els seus dits dotats de làmines adhesives, expulsen l'aire i els transformen en petites ventoses succionadores. Els seus ulls romanen sempre oberts i, en cas de perill, si han de fugir o enganyar els seus enemics, poden desprendre's de la seva cua. Aquests petits rèptils de la família dels jacònids, coneguts en castellà com salamanqueses, es troben distribuïts per les zones càlides d'arreu del planeta. Viuen en espais naturals i també en poblacions, ciutats, edificis i, quasi sense que ens adonem, ens fan companyia. Prenen el sol a primeres hores del matí, s'amaguen fins la nit, cerquen focus de llum i romanen quiets per capturar amb molta habilitat mosquits, mosques, larves d'arna i altres insectes dels quals s'alimenten. A la conca mediterrània, i concretament a Catalunya, trobem el dragó comú i el dragó rosat. Com tants d'altres animals en èpoques passades de més ignorància, els dragolins han estat víctimes de la persecució per falsos mites i superxeries. El cert és que aquests tímids i prudents veïns, grans netejadors naturals d'insectes, són inofensius i desenvolupen el seu positiu protagonisme dins de la complexa natura.
Us passem a continuació un fragment d'algunes càpsules de campanyes de conscienciació mediambiental que ha dut a terme l'ONG Conservation International. Escoltareu tot seguit La Mare Natura ens parla.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua. Mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío, yo soy naturaleza, yo seguiré adelante, yo estoy preparada para evolucionar. ¿No estás tú?
Thank you.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Jordi, com ho podem fer per reduir el nostre consum d'electricitat?
Bé, l'electricitat molt sovint no ens fixem en el rebut de l'electricitat. El rebut diu el consum que hem tingut a casa. I si estem per 3.500 kWh any, estem bé, perquè vol dir que el consum és moderat. Però sovint no ens donem compte perquè no ho veiem. Si visquéssim al Regne Unit, tots els endolls tenen un on i un off, i ara podem posar un petit aparell que ens permeti veure si una cosa està en funcionament. I penseu que els consums en espera de stand-by són molt elevats. Nosaltres podem utilitzar per tot l'electricitat sempre i qual en fem un bon ús, i el bon ús consisteix en reduir el consum innecessari. Reduir el consum innecessari significa estar alerta. És important, perquè aquesta electricitat darrere d'ell hi ha radioactivitat, hi ha diòxid de carboni, hi ha contaminació tòxica que queda lluny de casa, però a vegades arriba per l'atmosfera a casa nostra.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Amigues, animalons i amics, encara que ja l'hem recordat amb aquest espai, crec que és bo tornar-hi, perquè aquest cantant, que ara recordarem, va tindre una influència social enorme en el seu temps, que era de la dictadura, on les seves fans se sabien les seves lletres de memòria i s'escoltava per tot arreu, perquè la gent cantava a capella. És l'Antonio Machín. Nasqué a Cuba a principis del segle passat, especialitzat en boleros romàntics. Va arribar a Espanya de passada de Nova York, Londres i París, fugint de la Segona Guerra Mundial. Es va casar amb una sevillana i allí fou enterrat als 74 anys. Era l'any 1977. Escolteu, Será por eso, hay que vivir el momento.
Si tú supieras que me parte el alma el pensar que pronto te veré partir, si comprendieras lo que estoy sufriendo, porque sé que tengo que dejarte ir. Los dos sabemos que jamás podremos entregar el alma por segunda vez, pero el destino que se impone siempre sabe que la ausencia no podrá vencer. Sin verte para mí será la muerte. La vida no la quiero sin tenerte. Será por eso que al sentirte mía siento la agonía de la última vez, y en estos besos se me va la vida, pero todavía te veré volver. para mí será la muerte. La vida no la quiero sin tenerte. Será por eso que al sentirte mía siento la agonía de la última vez. Y en estos besos se me va la vida, pero todavía te veré volver. El pasado, hoy tenemos tiempo y tal vez mañana ya no vuelva la ocasión. No me dirás de tu vida, no te diré de la mía. Hay que ser sinceros y hacer desde luego lo que manda el corazón. Me gustas tú, te gusto yo, ya que otra cosa esperamos. Y no es justo que nosotros que sabemos amar perdamos la oportunidad. Hay que vivir el momento, que nos importa el pasado. Hoy tenemos tiempo y tal vez mañana ya no vuelva la ocasión.
Temps per a l'entrevista aquí a La Veu dels Animals i la Natura, un programa dirigit i presentat per ONG ADA, un programa que s'emet a través de Ràdio Estel, amb cobertura al Principat de Catalunya i també a les valls d'Andorra. Avui parlem amb l'Albert Martínez, a qui saludem en primer lloc. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ara el presentem, perquè si no, no sabreu qui és. L'Albert és veterinari, és director tècnic del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya. És un centre, de fet, únic a l'Estat i exclusiu en la recuperació d'amfibis i rèptils i un dels pocs d'Europa d'aquestes característiques. Un centre creat i gestionat d'ençà de l'any 1985 pel Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Masquefa, a l'Anoia. I en primer lloc, tot i que també parlarem, evidentment, dels animals exòtics, l'objectiu principal és la recuperació d'animals autòctons, oi, Albert?
Sí, això és l'objectiu principal, és el leitmotiv de la nostra existència seria això, de la recuperació de rèptils i amfibis autòctons, però clar, en el moment que obrim al públic, doncs ens van arribant també animals exòtics, gent que se'ls troba, gent que no els vol, o animals il·legals que la policia els intervé i ens els diputa a nosaltres.
Mm. Ara repassarem una mica tota la tasca, totes les vessants, però abans que res ens pots definir una mica quina és la tasca diària de les persones que treballeu al centre, que va des de l'alimentació dels animals, com també a mantenir la temperatura adequada dels llocs on viuen i diverses cures veterinàries.
Clar, jo porto el tema veterinari i de direcció científica, llavors les tasques meves i el meu equip serien dirigides al tema del benestar dels animals, estat sanitari i també recerca que es fa molta sobre malalties, anomalies de comportament, reproducció, etc. Llavors hi ha altres tasques que també es porten als meus companys, altres equips de treball, en total som 7 persones que treballem allà. I hi ha la tasca d'educació ambiental, llavors hi ha monitors que es dediquen a atendre les escoles i després, evidentment, un altre grup de treballadors el que fem és el manteniment de les instal·lacions, donar de menjar als animals, diagnosticar quan un animal està raro i retirar-lo per veure si està malalt o que sigui, fer-li proves. De manera que una mica tots estem volcats a les tres bàsiques, els bàsics pilars, no? Que seria la recerca, la conservació i l'educació ambiental.
Parlarem també de la recerca, especialment, perquè teniu molts articles i també molt interessants, que tu també ens pots detallar perquè la gent també pugui accedir-hi o pugui consultar-hi, que és una tasca bàsica de la que feu. Però abans també, i deixa'm preguntar-te, és obligat en aquesta època, em repeteixo, però és el que hi ha. No sé si us ha afectat aquest temps de crisi, aquest temps on bé, tothom ha notat aquesta situació una mica més magra, tant a nivell de recursos com a nivell de feina. No sé com us pot haver afectat això des del mes de març.
Sí, ha afectat, sens dubte. Ha afectat a molts nivells. Mira, te'n puc parlar d'un tres nivells. Un seria el fet de tancar els caps de setmana o el fet de que hi hagi quarantena, fa que menys, vingui menys gent a visitar. I això indubtablement implica una baixada amb els ingressos. I després, les escoles. Les escoles abans podien tenir 2-3 escoles cada dia, ara com a màxim una perquè no es trenqui la bombolla. No? Llavors, el servei el fem igualment a les escoles, però estem més limitats. Llavors, això també afecta en l'ingrés econòmic. Llavors, el que és una entitat que se sustenta molt per tema d'aquest, no? Les escoles, les visites... No com perquè turuntullem, però sí que hem notat realment la disminució. Llavors, bueno, doncs anem aguantant fins que la situació es normalitzi una mica. I un tercer aspecte que has volgut comentar, que és molt... A mi em va sobtar, però bueno, la primera quarantena que va haver-hi, clar, evidentment estàvem tancats, durant 2 o 3 mesos no va haver-hi cap ingrés animal. La gent, un dels motius de l'existència del CRAR, que és acollir els animals, els rèptils i amfibis, tortugues, que no, la gent no els pot tenir, ens els porta.
Sí.
De manera que això va ser març-abril, que no vam tenir cap ingrés. Dius, bueno, doncs, una cosa que ens va sorprendre és que durant els mesos d'estiu, la quantitat de gent que va venir amb animals, que en el fons són abandonaments, però és gent que porta els animals, va gairebé triplicar el que estem acostumats. O sigui, és increïble com això ha afectat en el concepte d'abandonament d'animals. O sigui, molta gent que tenia animals de casa, doncs, els motius poden ser molt, molt diversos, però potser sigui, bueno, aquesta despesa no la puc seguir assumint, la vaig entregar a la tortuga al CRAR, o el que sigui. Llavors vam veure que el fet d'haver passat 2 o 3 mesos sense ingressos va quedar totalment compensat i fins i tot amb escreix amb els 2 o 3 mesos d'estiu següent.
Per tant,
va ser una mica sobtós.
I és una diferenciació important també, és a dir, hi ha animals que s'abandonen, estem parlant de rèptils i amfibis en aquest cas, animals que la gent té i que abandona directament al medi ambient, cosa que ara també denunciarem, perquè és una pràctica que pot comportar moltes conseqüències també pel medi natural, però l'altra possibilitat, que és una mica més correcta, però que no deixa de ser un abandonament, com dius, és, bé, doncs no puc mantenir, o m'encanso, o pel que sigui, no vull tenir doncs una tortuga o un llangardaix, o el que sigui, ja ho porto al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, perquè vosaltres us en feu càrrec, no? Que és el que dius, que això, evidentment, va augmentar els mesos en què la gent estava tancada, no, però a l'estiu, aleshores, es va multiplicar, no? Quines dificultats us ha comportat això a nivell de feina, a nivell de feina vostra aquest estiu?
Home, a nivell logístic vam haver de doblar el servei al públic. Normalment, si ja tenia una o dues persones, vam haver de fer atenció al públic mitjançant dues o quatre persones. Llavors, això és una de les coses que va provocar. Una altra va ser el tema sanitari, clar, molts anàlisis, perquè s'han de fer quarantenes als animals que entren. I després, una cosa que va ser curiosa és que alguns d'aquests animals que van entrar van ser decomisos de la policia. I amb aquests decomisos també, a part de tot el tema d'allotjar animals que són espècies protegides, etcètera, és diagnosticar malalties. I hem trobat algunes malalties que encara no estaven diagnosticades ni a Espanya. O sigui que aquest any ha estat complex. O sigui, la quarantena... el fer veure que encara no s'ha acabat el mercat il·legal, que hi ha un mercat amagat, que aquest mercat amagat també porta malalties exòtiques, i ha estat molt, molt liat. Jo et dic, com pots veure, a diferents nivells ens ha afectat.
Sí, sí, doncs hi entrem una mica a fons, perquè, a veure, hem de dir a banda, que feies esment també de la situació econòmica, que el centre de recuperació, doncs, bàsicament, corre a càrrec del que és l'Ajuntament de Masquefa, amb també alguna ajuda, en aquest cas, o aportacions per part de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, sí, o fins i tot del Ministeri d'Hisenda, i que es calcula, doncs, que el cost de manteniment va sobre els 50.000 euros anuals, però, per altra part, hi va, diguem-ne, aquesta manutenció pròpia del que són els treballadors autònoms, del centre, no? I amb això és molt important el que feies, el que tu deies, no? Doncs aquestes visites, tots aquests grups que porten també diners i recursos al centre perquè vosaltres també us pugueu mantenir. Això d'una banda a nivell econòmic. De l'altra banda, això que deies dels animals exòtics, doncs es calcula, les xifres sempre van amunt o avall, però que uns 1.600 nous animals cada any arriben al centre. D'entre aquests, més del 80% són espècies exòtiques. Sí o no?
Sí, dels 1.000 i pico, sí, bueno, sí, exacte.
Més o menys, eh? No...
Podem parlar de, sí, com a mínim, mitat i mitat, sí, autòcton i exòtic.
Val. Fins a quin punt això ens ha de preocupar?
L'entrada d'animals exòtics ens ha de preocupar a nivell de conscienciació social del que no fem càrrec dels animals que comprem, perquè normalment l'autòcton, diguéssim, la gent ja ho sap que no ho pot tenir, etc. Però l'exòtic, la gent ho compra i al cap de X anys es desfà. Llavors nosaltres tenim unes instal·lacions, anem acollint-los el millor que podem, ja com fa tants anys que existim, hi ha animals que moren, que neixen, ja tot un cicle, no? El CRAF és com una entitat dinàmica, no? Ja, de moment podem anar donant acollida a tots els animals que van venir. Però, clar, dius, ostres, això serà per sempre. Llavors, dius, no hauria de ser així. O sigui, hauríem d'anar mica en mica conscienciant-nos que si una tortuga viu 30 anys i jo no puc fer-me càrrec d'ella 30 anys, no és ètic comprar-la ara allà amb la percepció de que aquí 5 anys ja no la voldré i la portaré al CRAR. No, això no s'hauria de fer així. El pensament no és aquest. Fins i tot hi ha gent a vegades que ens diu, mireu, us portem aquesta tortuga que ja no la puc tenir, que fa 10 anys que havia vist amb ella, se m'ha fet molt gran, etc. I quan ja no he acabat la fitxa d'entrega, conforme la persona ja es desentén, i li demanem que col·labori econòmicament amb la manutenció. Llavors, abans de marxar, diu, escolta, no em recomanaríeu una tortugueta més petita on la podia comprar per tenir una altra? O sigui, situacions absurdes com aquesta ens ha passat diverses vegades. Dius, però si acabes de donar una tortuga, com estàs demanant una altra? O sigui, no estem entenent res de tot plegat.
I mira que feu materials vosaltres, d'informació, de difusió, oi? Per intentar que tot això no passi. Però vaja, si vols, per exemplificar-ho, ens anem al cas de les tortugues de Florida perquè es vegi també el que és una mica el més conegut, perquè es vegi també el que pot passar al medi ambient, no? En principi hi va haver una prohibició del comerç de la tortuga de Florida, que engloba diverses espècies, que va ser prohibida l'any 1997 per la Unió Europea. Tot i això, a Catalunya s'han seguit venent espècies d'aquestes i aquestes espècies han estat moltes també abandonades al medi natural. Què comporta que una, per exemple, una tortuga de Florida sigui abandonada a un ecosistema del nostre país, que és un ecosistema absolutament diferent del seu d'origen?
Es consideren espècies invasives perquè provoquen un perjudici, o sigui, fan alguna cosa negativa. Si no, només es consideren naturalitzades, que això molta gent a vegades té la confusió. Qualsevol animal que ve de fora és un animal invasor, no. per exemple, la marmota ve de fora. El Pirineu està ple de marmotes i les van introduir a la dècada dels 50 als caçadors de França. I ara tothom la té com un animal autòcton, quan no ho és. No? Mm. Bueno, per tant, un animal de fora no necessàriament és una invasió. Quan es considera invasió és quan està perjudicant en algun aspecte, sigui econòmic, ecològic o sanitari. En el cas de la tortuga de Florida, té diversos perjudicis a gairebé tots els nivells. Una és que és transmissió de malalties que va a les persones, bueno, la coneguda és la salmonella, que sabem que el menjar amb descomposició, magatzemat, o les tortugues poden transmetre salmonella cap als nens i cap a les persones. I després l'altra és competència amb altres tortugues que són natives, transmissió de paràsits a altres tortugues o altres animals que viuen amb ells en el medi ambient, de manera que quan a partir d'aquest moment es considera que bueno, aquesta espècie que estigui en els nostres ecosistemes és perjudicial. En conseqüència, es considera invasora i, en conseqüència, la idea és retirar-la, anar-la evitant que proliferi. De totes maneres, aquí, en aquesta espècie en particular, molts tenim la sensació de que hem arribat ja massa tard, perquè està per tot arreu. És una tortuga ja molt, molt habitual. Problema, que quan es prohibeix aquesta. Què fa el mercat? Canvia. Bueno, si em prohibeixen portar aquesta, la
de
vermelles, portaré la de puntets grocs. Llavors, ara en el mercat trobes les dels puntets grocs, que seran les futures problemàtiques d'aquí 15 anys tindrem una altra espècie. O sigui, el mercat va substituint i el problema va canviant de nom, però sempre és el mateix problema.
Parlem amb l'Albert Martínez, que és veterinari i director tècnic del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya. Escolteu Ràdio Estel i escolteu la veu dels animals i la natura. Aquest problema, com diem, de les espècies exòtiques, però centrem-nos també en la tasca que és pròpia del centre, que és doncs, aquesta atenció dels animals autòctons i també la recuperació de certes espècies autòctones, cosa que, per exemple, feu amb molts programes, com per exemple amb la tortuga mediterrània, que ha estat introduïda, una altra vegada reintroduïda al Parc Natural del Garraf o de la Serra del Montsant, no? Són realment sí. Tasques molt importants també pel medi ambient.
Sí, aquesta espècie quedava relicte en els últims anys ja, només a la Serra de l'Albera, i quedava aquell últim reducte. Des de fa uns 20 anys van començar a fer el programa que té més edat seria el del Garraf, que porta uns 26 anys, i després, el 2005, es va iniciar el Montsant i allà s'estan introduint animals que també passen primeres quarantenes, veiem que sigui l'animal útil i que estigui sa i llavors s'allibera. De manera que des del 90 i pico fins avui hem alliberat unes 12-13.000 tortugues a diferents punts de Catalunya, bàsicament aquests dos. I d'aquesta manera s'intenta recuperar la distribució d'una espècie que havia anat a menys, a menys, a menys, a menys, i ara doncs, comença a haver-hi per aquí, per allà. És molt important reintroduir-les, però clar, els estudis ens estan dient que de moment encara depenen de nosaltres, o sigui, encara depenen de que les anem introduint, anem portant nous exemplars. No hi ha poblacions que s'aguantin soles durant molt de temps, i això és el delicat. Quan es parla de conservació, l'objectiu final és tenir una població que s'aguanta sola, que és autosuficient, i ja t'oblides d'ella, i ja va fent. No, doncs amb la tortuga mediterrània encara no hem arribat a aquest punt.
I això passa també amb moltes altres espècies, per exemple, també tortugues de rierol, però també amb, per exemple, el tritó del Montseny, espècies on només, per exemple, amb un hàbitat molt concret, hi viuen, es calcula, sobre uns 1.500 exemplars, cosa que ja moltes vegades també hem parlat aquí al programa. Perquè ho entengui millor, Albert, per acabar, què fa, és a dir, quina és la teva tasca com a veterinari, quina atenció necessita un animal que arriba al centre? Que ha estat abandonat, que ha estat perdut o que bé la gent doncs, se'n vol desfer per algun motiu.
La meva tasca com a veterinari és dirigir a l'equip veterinari que bàsicament vetlla per la salut i per el benestar dels animals que estan no només al CRA, sinó els que s'han d'alliberar. I també d'animals que venen de fora, o sigui, també fem serveis per parcs naturals, etc. I això és una mica la funció bàsica de la part veterinària. Però també porto la direcció científica, i com a direcció científica, doncs, el que serien les parts de recerca. I a recerca sí que fem a molts llocs, tant dins com fora de Catalunya, amb conservació de poblacions. Bàsicament és això la meva tasca.
Ja, ara que parlaves també d'aquests articles científics, ponències, conferències, però en concret teniu uns 10.000 articles en revistes científiques publicats de moment, vol dir que déu-n'hi-do la feina que feu també.
Espera, ui, tant de bo. No? 10.000 articles són els que tenim a la nostra bibliografia per consultar qui vulgui consultar-los. Això són entrats. Ara, fets nostres,
sí,
que també són molts, considerant l'entitat que som, perquè això és propi de centres de recerca, tenim prop de 500.
Bueno, és igual.
Aparegut.
Val, bueno, no et treguis mèrits, és igual. igualment és meritori. Són 500?
El que fem, publiquem un o dos mensuals, més o menys.
Val. L'últim, que ens ha cridat també l'atenció, o un dels que hem pogut veure i que es poden veure també a través de la pàgina web, és un estudi sobre la comunicació de les tortugues de rierol, no? Que també sí, doncs, és important i apassionant perquè doncs, a través de les glàndules cutànies es veu com aquests animals produeixen diverses secrecions químiques i s'avança, diguem-ne, a comprendre com es comuniquen. Això és apassionant.
Sí, la comunicació química, o sigui, quan una secreció que hi ha a la glàndula de la boca, de la part de fora, el que seria la barbeta de la tortuga, Això li informa a altres tortugues una sèrie de dades, pues si és una femella, si és un mascle, si amb aquell lloc es menja bé, no es menja bé, de manera que quan colonitzen un lloc nou, ells, amb aquestes secrecions, fan de xivatos cap als que vinguin després. O sigui, és com si anessin posant cartells per la natura. Mireu, aquí hi ha moltes vitamines, mireu, aquí hi ha massa mascles. Si veu una femella, pues que sàpiga que hi ha molts mascles. Això és anar posant etiquetes químiques per al lloc per on vagis, llavors si hi ha un altre animal de la mateixa espècie, rep una informació, de manera que hi ha un tipus de comunicació química que és el que hem descrit amb aquest treball.
Doncs una tasca, sens dubte, importantíssima, la que fa el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, amb aquests articles científics, amb totes aquestes publicacions, amb també la divulgació per escoles, per totes les persones que el poden visitar també el cap de setmana. I bé, us deixem les dades de contacte. Albert, si m'equivoco, em corregeixes. El correu és a través, us podeu posar en contacte a través del correu crarc@amesquefa.com. És aquest?
Correcte.
Repetim, sí. crarc@amesquefa.com. Trobareu el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya a l'Avinguda del Maresme 45 de la població de Masquefa, a l'Anoia. Albert Martínez, ha estat un plaer que ens hagis pogut explicar aquesta tasca, sens dubte, gairebé pionera, gairebé única, no només a l'Estat, sinó també a Europa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer també.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Recordàvem a l'Antonio Machín. Veureu que els seus boleros tenen unes lletres que s'entenen perfectament i que, en general, estan dedicades a l'amiga, a la núvia o a la muller. Cadascuna resulta una apassionada declaració d'amor o de comiat. Escolteu «Dei mi vida» i «Espérame en el cielo», que és arxiconeguda. A la propera, si Déu vol.
Siempre soñé un cariño sublime y sincero. Siempre soñé que algún día tu amor llegaría. Y hoy muy cerquita de ti, dueño de tu dulce amor, escuché a mi corazón diciéndote así. Tu vida y mi vida jamás en el mundo podrán separarse. Tu alma y mi alma llegaron al mundo solo para amarte. Tomando tus manos, mirando tus ojos, besando tus labios, te digo divina, te quiero, tu vida. jamás en el mundo podrán separarte. Y hoy en mis brazos, recuérdalo siempre, es mi único anhelo. Si nada en la vida logro separarnos, es justo que un día formemos, amada, un nido en el cielo. Jamás en el mundo podrán separarse. Y hoy en mis brazos, recuérdalo siempre, es mi único anhelo. Si nada en la vida logro separarnos, es justo que un día formemos, amada, un nido en el cielo. Es justo que un día formemos, amada, un nido en el cielo. Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos. Ese pecado cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats. Avui em penso que parlarem d'un parc molt especial, oi?
I tant, i molt estimat, el Parc de Collserola, amb més de 8.000 hectàrees, és un patrimoni natural d'un valor incalculable. La seva importància està en la proximitat a l'entorn urbà. És un pulmó, un eix vertebrador de la biodiversitat i el connector de dos sistemes aparentment oposats, natura i ciutat. La seva preservació i manteniment és, al mateix temps, un repte i una garantia de la qualitat de vida dels barcelonins.
La Serra de Collserola va ser declarada Parc Natural el 2010, data en què va aparèixer publicat el decret que es declarava la zona com a espai protegit en el Diari Oficial de la Generalitat. La gestió de l'espai està a càrrec del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola, formada per 9 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I pel que fa a la seva biodiversitat, és heterogènia d'ambients naturals, de les quals el bosc mediterrani ocupa una bona part. Tot i els incendis forestals, que cíclicament afecten el bosc mediterrani i que han anat substituint els alzinars per coníferes, com els pins, a Collserola l'alzina continua mantenint-se com l'arbre més representatiu de la serra. També trobem aurons d'esmais i una gran representació de bosc de ribera al costat de les rieres i dels torrents. Entre els arbres fruiters hi ha avellaners, magraners i cirerers.
Tot aquest ambient afavoreix la presència per a molts animals representatius de la fauna autòctona i salvatge. Entre els mamífers hi trobarem, per exemple, porcs senglars, toixons, genetes, fagines, gardunyes, guineus, esquirols, conills, eriçons i ratpenats.
I també les tortugues mediterrànies, diverses espècies de serps, gripaus, tritons, granotes i salamandres tenen espai a Collserola. Però de tots els animals destaquen les aus, de les que s'han comptabilitzat 130 espècies, com el pit roig, la cadernera, el colom, l'esparver, l'aligot, la merla i el mussol.
Un gran parc, el de Collserola, per conservar. Més informació en podem trobar-la
a l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Orlando, el gos pigall. Desembre de 1973, en Cecil, un invident novaiorquès, es trobava a la vorera de l'andana de l'estació de metro de Manhattan. Anava acompanyat del seu gos pigall. De sobte, un mareig li va fer perdre l'equilibri provocant que caigués a les vies del metro. Orlando, el seu gos, li havia donat els senyals d'advertiment sense poder evitar la caiguda. Immediatament es va llançar darrere d'ell per protegir-lo, mentre amb els seus lladrucs i llapades intentava que reaccionés. El succés havia estat contemplat per altres persones i, per sort, les alarmes i la crida d'auxili va fer possible que el tren reduís la seva velocitat. Dos dels vagons els hi van passar per sobre. Miraculosament es van salvar, perquè els seus cossos havien quedat ubicats en la part de més fondària. La notícia va ser difosa arreu del món. A l'hospital, tots es van recuperar. Els periodistes entrevistaven a l'invident Cecil, que, al costat del seu entranyable gos, no es cansava de repetir amb tota emoció i alegria: «L'Orlando m'ha salvat la vida».
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Per afrontar els problemes de fons que no poden ser resolts per accions de països aïllats, és indispensable un consens mundial que porti, per exemple, a programar una agricultura sostenible i diversificada, a desenvolupar formes renovables i poc contaminants d'energia, a fomentar una major eficiència energètica, a promoure una gestió més adequada dels recursos forestals i marins, a assegurar a tothom l'accés a l'aigua potable. fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.